El temporal de pluja deixa gairebé 300 litres per metre quadrat en posta, però a Catalunya el pitjor sembla que ja ha passat. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Escoles tancades, carreteres tallades, barrancs plens i baixos inundats. Aquest és el balanç de la pluja torrencial que ha caigut aquest matí al sud de Catalunya, Joan Bota.
Com s'esperava, les Terres de l'Ebre han estat les més afectades i han superat rècords de fa 30 anys i han arribat a caure més de 50 litres per metre quadrat en mitja hora. Tot i insistir en la prudència, aquesta tarda la consellera d'Interior, Núria Parlon, dona el gruix de l'emergència per superada.
El pitjor ja ha passat. Durant tota la matinada és quan ha plogut més, és quan hem tingut major acumulació de pluja. Hem d'estar alerta, però no us preveu una intensitat similar durant les properes hores.
De seguida, la previsió meteorològica d'un temporal que, atenció, perquè al País Valencià sí que és veritat que encara no s'ha acabat. A un mes exacte perquè es compleixi un any de la Dana. Connectem amb Amposta i amb Aldaia, Jordi Barranca i Alba Barbosa.
Sí, bon dia. Costa trobar avui entre els embustins persones que recordin un temporal com el d'aquestes últimes hores. Malgrat aquests elevats registres, les incidències que hi ha hagut bàsicament han sigut de caràcter lleu, amb l'aigua entrant en alguns garatges, sobreixint també del clavegaram en alguns carrers de la part baixa i provocant filtracions en un dels centres d'atenció primària que han obligat a retirar una placa del sostre sense més afectacions.
A Aldaia és on hi ha hagut les incidències més destacades, amb el desbordament d'algun tram del barranc que passa pel mig del municipi. Els veïns recorden el temporal de l'any passat i esperen que les pluges d'aquestes pròximes hores, a partir del migdia, no causin danys. L'alerta vermella continua activada a la província de València pel risc d'inundacions. S'han suspès classes per a 500.000 alumnes i el govern valencià recomana evitar desplaçaments.
Més coses a banda d'aquest temporal. La inflació torna a fregar el 3% i tanca el mes de setembre només una dècima per sota d'aquesta xifra.
N'analitzarem els motius en aquest Catalunya migdia, en què, parlant d'habitatge, sentirem també advertències com aquesta.
O nos sentamos todos y empezamos a hablar de temas serios y nos olvidamos del 30% y nos olvidamos de la regulación del alquiler y nos olvidamos de ideas de il·luminado. Aquí no vamos a solucionar este tema.
És un dels 2.500 inversors que a partir de demà es trobaran a The District, el Congrés Immobiliari de Barcelona, que arrenca, com sentiu, amb posicionaments molt en contra de la regulació del mercat de l'habitatge.
Els presidents Salvador Illa i Pedro Sánchez reclamen una cultura amb compromís polític i han coincidit en referència a la guerra de Gaza en la inauguració del Mundiacult 2025, la gran cita que fixa les polítiques culturals globals i que ha arrencat aquest matí a Barcelona, Albert Prat.
Més de 150 ministres de cultura d'arreu del món es reuneixen des d'avui a Barcelona amb l'absència destacada del representant palestí, que finalment no ha pogut venir perquè Israel els té prohibit sortir. El conflicte a Gaza ha marcat el tret de sortida d'aquesta cimera internacional que se celebra per primera vegada a casa nostra. Sánchez i Illa han fet valer el seu altaveu en l'acte inaugural per demanar que la cultura prengui partit.
La cultura nunca puede ser neutral ni indiferente. Sé que hay quien le pide a la cultura que no moleste.
Que ningú es deixi endur per una falsa idea de victòria. Palestina simbolitza avui la derrota del món.
I un apunt polític, perquè el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, oficialitzarà demà que vol tornar a ser candidat a la presidència de la Generalitat.
Ho ha avançat al matí de Catalunya Ràdio. Junqueras, inhabilitat fins al 2031 i pendent de l'amnistia, farà l'anunci en una conferència sobre el present i el futur de Catalunya sota el títol Una nova ambició nacional.
20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
El Barça recupera el lideratge de la Lliga després del retorn de Lamine Yamal al camp.
El blaugrana va ser clau en la victòria del Barça davant la Real Societat per 2-1. L'equip s'ha entrenat aquest matí pensant ja en el partit del PSG de Champions de dimecres, i a aquesta hora el migcampista Marc Bernal està firmant la renovació fins al 2029. Al Catalunya migdia també reviurem l'emoció del Mundial de MotoGP de Marc Márquez, i demà comença l'Eurolliga de bàsquet. El Barça juga la primera jornada contra l'equip israelià, l'Apoel de Tel Aviv. S'ha generat cert enrenou i l'Ernest Macià ens ho explicarà.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs destaquem que encara hi ha dos carrils tallats a l'autovia 2 a Sant Vicenç dels Horts en direcció Lleida, on un camió carregat de grava ha bolcat, i a retencions des de Sant Joan d'Espí. A causa dels aiguats a les Terres de l'Ebre, pas alternatiu a l'N340 a l'altura d'Amposta i tallada entre Ulldecona i Godall, la TV-3314. El transport públic, la línia R4 de Rodalies, té retards de 20 minuts a mitjana al tram nord per robatori de cable entre Terrassa i Castellbell i el Vilar. Els trens no arriben a Manresa Manresa, comencin i acaben a Sant Vicenç de Castellet. S'està gestionant un servei per carretera i les línies RG1 i RL4 circulen també amb demores que poden superar els 30 minuts.
I ens falta el temps, que avui és especialment interessant.
A la tienda Vichy.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Vichy Català us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
Tenim xifres de rècord pel que fa referència a la quantitat d'aigua que ha caigut a les Terres de l'Ebre. Què ens espera per aquesta tarda?
Doncs ens espera menys precipitació. És a dir, compte, hem d'extremar la precaució, però la torrencialitat de les últimes hores, en principi, no s'hauria de reproduir. Recordem que a les 4 de la nit, en mitja hora, han caigut 53 litres d'aquests gairebé 300 d'Amposta. Aquesta quantitat és més de la meitat del que cau de mitjana en un any en aquest observatori del Montsial, de la seva capital. Per tant, és moltíssima aigua. Va menys la precipitació, no desapareix, per això demanem precaució. A l'extrem sud de Catalunya, algun ruixat sense malícia al Pirineu, i atenció, País Valencià, entre aquesta tarda, nit i matinada, fins i tot demà a primera hora del matí, els models indicarien possibles quantitats superiors als 300 o potser 400 litres per metre quadrat a la zona que envolta la ciutat de València.
Doncs haurem d'estar molt pendents a les pròximes hores. Fins ara, Francesc.
Fins ara.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:07. El temporal que des d'ahir a la tarda afecta el sud de Catalunya ja va de baixa. Ara ho explicava Francesc Mauri. Ho acaba d'anunciar també la consellera d'Interior, Núria Parlon, que insisteix, però, que es manté l'alerta fins aquesta tarda. Per això demana prudència. La pluja persistent ha marcat rècords, per exemple, a Amposta. Si les previsions es mantenen, demà es reprendran les classes suspeses avui al Montsià i al Baix Ebre. Les inundacions han provocat talls de llum i problemes a les carreteres del sud de Catalunya. Departament d'Interior, Miquel Jarque, bon dia.
Bon dia, Òscar. La situació millora i el pitjor ja ha passat, però no s'ha de baixar la guàrdia perquè el terreny té molta aigua acumulada. Aquest és el missatge principal que es fa des d'aquí, des d'Interior. L'ACA, l'Agència Catalana de l'Aigua, informa que no han augmentat de forma considerable les conques en les últimes hores. Es recuperen les afectacions per falta d'electricitat. La Galera encara té 600 abonats, encara sense llum, amb Endesa connectant equips electrògens. També s'espera recuperar la connexió de dades i el subministrament d'aigua potable en algunes zones que han quedat interrompudes precisament per la falta d'electricitat. La situació s'encamina, doncs, cap a la normalitat que arribarà també a les aules. Avui, amb 25.000 alumnes afectats i 10 centres educatius tancats per precaució. La consellera Núria Parlon ha anunciat que a la tarda, si les previsions es compleixen, s'aixecarà la restricció i demà serà dia lectiu al Montsià i al Baix Ebre.
Aquest episodi de pluges intenses va a la baixa a les properes hores i lo previsible és que mantinguem l'alerta del Pla Inuncat fins al vespre i que també enviem o puguem enviar una S-Alert a partir de la tarda a totes aquelles famílies i persones que estan afectades per no poder anar a l'escola perquè demà es pugui recuperar aquesta normalitat.
Segons Santi Segalà, cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, precipitacions amb tant de cabal i tanta perseverança no es veien des de feia 30 anys a la zona. Ara queden reduïdes, però a la nit i matinada pot tornar a fregar les precipitacions les Terres de l'Ebre. El Meteocat preveu tancar els avisos aquesta tarda mateix.
Els avisos meteorològics de situació meteorològica de perill que actualment hi ha vigents d'intensitat de pluja i d'acumulació de pluja, probablement en poques hores, en poca estona, els donarem per finalitzats, perquè aquesta part de l'episodi, aquesta part més intensa, doncs ja haurà acabat. Tot això, insisteixo, en que durant la tarda, la pròxima nit, la matinada i potser part del matí de demà, encara seguirà plovent a la zona.
Pel que fa a afectacions de trànsit, la Nacional 340, a l'alçada de l'Ampolla, és l'afectació més important. S'ha reobert en pas alternatiu. A tot això, l'AP7 ha aguantat i és, segons el Servei Català de Trànsit, la via més segura.
Doncs aquesta és la fotografia general. Ara, però, podem anar sobre el terreny. Allà, la pluja continua caient a aquesta hora de forma persistent, però més moderada, en comarques com ara el Montsià. A Amposta, on s'ha batut aquest rècord de precipitació que us estem explicant dels darrers 30 anys, estan pendents ara de les acumulacions d'aigua que han derivat en algunes inundacions o en incidències com la que s'ha registrat al centre d'atenció primària de la població. A Amposta hi tenim el nostre corresponsal a les Terres de l'Ebre, Jordi Barranca.
Bon dia, unes incidències que bàsicament han estat de caràcter lleu, tot i un temporal mai vist fins avui. Així ho deia en Tomàs, l'alcalde del Matí de Catalunya Ràdio.
Jo no recordo haver vist ploure com ha plogut avui, i la veritat és que patim. Patim perquè realment Amposta és una ciutat que la tenim creuada, no?, entre el riu Ebre, la Nacional 340 i el Canal de la Dreta, i és una ciutat que ens costa molt desaiguar.
Si anem al detall de les incidències, en un dels caps sí que hi ha hagut filtracions i s'ha hagut de treure una placa del sostre. En cap cas, però, hi ha hagut perill ni pels professionals ni pels pacients. A banda, a la part baixa del municipi hi ha hagut por de la ciutadania i també hi ha hagut alguns garatges on l'aigua hi ha entrat.
Anem aguantant, fill meu, perquè aquí s'inunda molt, veus? I a vegades m'he pujat hasta dalt al pis.
L'aigua m'ha arribat dins a la casa uns 10 centímetres. Bueno, ja la tenim preparada expressament perquè això és un fenomen que es repeteix unes 3 vegades a l'any.
En aquesta zona, a més, també hi ha hagut alguns carrers i algunes cruïlles on l'aigua ha sobreixit de part del clavegueram.
La pluja també cau sense treva al Baix Ebre, que també ha estat escenari d'algunes acumulacions d'aigua. En el cas de municipis com Deltebre, amb una situació geogràfica que dificulta les tasques per fer front a les inundacions, la majoria, això sí, de caràcter lleu. En altres municipis de la comarca també s'hi han viscut escenes semblants. Anem a Deltebre, Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, aquí els camps ja no se'n passen més aigua i la persistència de la pluja ha estat la principal preocupació perquè calia reduir l'aigua a les zones més baixes dels pobles del Delta. Recordem que és una zona molt plana i que quan cauen aquests patacs no tenen sistemes preparats per reconduir tanta aigua. Per això calen bombes de grans dimensions com la que gestionava aquest matí el Màxim Vila per ajudar al desguàs del préstamo que recull tota l'aigua dels pluvials.
Aquesta part d'aquí del poble és fonda, és fondíssima de tota la vida. Llavors li costa molt tirar per allà. Llavors que hem fet una parada aquí, hem posat aquesta bomba, que això trau 60.000 litres per minut, i està sobrealimentant el préstamo per a que desaigüe per als arrossals. I llavors les bombes ja que tenim a la mar, a la costa, estan traient tot el que ha caigut aquesta nit.
Hem passat per la resta dels municipis del Baix Ebre, com l'Aldea, Camarla, Riumar o l'Ampolla, a tot arreu moltíssima aigua acumulada, però cap efecte destacat, algun tall, això sí, puntual de carreteres, i alguns veïns desembossant canals, però en general poca gent als carrers fent cas de les indicacions de protecció civil. Caldrà, però, veure com ha afectat aquests aiguats als camps d'arròs per on hem passat, que els hem vist força afectats, els camps d'arròs que no s'havien segat, evidentment.
Això pel que fa referència a les Terres de l'Ebre. Mentrestant, el País Valencià continua activada l'alerta vermella per pluges que poden ser fortes al nord de Castelló i a València a partir d'ara al migdia. S'han tancat escoles en prop de 240 municipis i els aiguats de les últimes hores han fet desbordar part del barranc d'Aldaia. Anem cap allà, Aldaia, Alba Barbosa.
A la comarca de la Safor és on ha plogut més, 125 litres per metre quadrat a Gandia, però ha estat a Aldaia, a l'Horta Sud de València, on hi ha hagut les afectacions més importants per les pluges d'aquesta nit. Els gairebé 60 litres que han caigut en mitja hora han desbordat algun tram del barranc que passa pel mig del poble. L'Estela és una veïna.
Quan va ploure, que no se veia res, a mi l'aigua ja m'apujava per la voreta de la xera. I patim, perquè en seguida se plena el barranc.
L'Ajuntament ha instal·lat tanques metàl·liques per contenir l'aigua i que no entri als baixos. L'alcalde Guillermo Luján reclama la desviació del barranc.
Pues estem preocupats, insistís, duem 40 anys sofrint d'inundacions perquè estem a cota zero. Hem reivindicat durant 40 anys la necessitat de que se canalitzi el barranc i que s'evite que algun dia, com lamentablement passa el 20 d'octubre, n'hi hagi danys personals, que és el més greu.
L'alerta vermella continua activada per risc de pluges torrencials a partir del migdia a la província de València, que poden deixar 180 litres per metre quadrat en poques hores. A Paiporta, un altre municipi de l'Horta Sud, on la Dana l'any passat va fer 45 morts, tenen molt present la tragèdia. Ens ho recordava la Pili.
Des d'ahir que sonava l'alarma, bueno, i sabíem un poquet com anava, com venia la cosa, estem nerviosos, no sabem ni com agafar-ho.
Al País Valencià s'han suspès classes per a 500.000 alumnes, han reprogramat visites mèdiques i cancel·lat activitats esportives.
Deixem les notícies relacionades amb aquest temporal de pluja. Estarem molt pendents a les pròximes hores de la situació al País Valencià. Mentrestant, la inflació, que portava dos mesos estancada, s'ha enfilat al mes de setembre, dues dècimes, fins al 2,9%. És el nivell més alt des del febrer i contrasta amb la mitjana europea en escurar.
El repunt s'explica pel pes del sector turístic i perquè les gasolines i l'electricitat, que l'any passat van baixar, ara ho han fet menys. A Europa la taxa està al 2%, el nivell que el BCE considera òptim. Un diferencial que Josep Soler, conseller executiu de l'Associació d'Assessors Financers, explica per aquest factor.
Això potser reflecteix que l'economia espanyola a nivell de demanda doncs està creixent més que el resto d'Europa i, per tant, té una certa lògica que la inflació també tingui aquesta petita pressió a l'alça.
En tot cas, la inflació subjacent, la que no inclou els elements més volàtils com l'energia i els aliments frescos, sí que va a la baixa. La dada catalana amb el detall dels productes que més pugen i baixen la sabrem el 15 d'octubre.
I més de 2.500 inversors de tot el món, inclosos centenars de fons d'inversió, es trobaran a partir de demà a The District, a Barcelona, per analitzar les oportunitats de negoci immobiliari a Catalunya. A 3Cat Info hem pogut parlar amb alguns d'aquests grans inversors abans del Congrés i tots denuncien que se senten maltractats a Catalunya. Defensen que, sense els seus diners, Catalunya mai tindrà el parc d'habitatge que necessita Sant Riera.
O l'administració facilita el rol del capital privat o això no es podrà remuntar. Ells ho tenen claríssim i els han de donar incentius. Sentim el COCEO de la promotora Conrent Tramway, Jaime Enrique Ugas, i el president de The District, Juan Velayos.
O nos sentamos todos y empezamos a hablar de temas serios y nos olvidamos del 30% y nos olvidamos de la regulación del alquiler y nos olvidamos de ideas de iluminado, realmente, que son fantásticas para la cancha y para la política y para los titulares, aquí no vamos a solucionar este tema.
Lamentablement, el capital no està trobant facilitats a Catalunya, i és un error.
De fet, Ugas alertava que hi ha grans tenidors que ja comencen a marxar.
Y me gustaría que sea todo el mundo muy consciente, porque a mí me viene gente, el otro día me venía un señor y me decía, oiga, yo tengo 500 pisos en Barcelona. Un señor que ha conseguido, pues a base de ahorro, pues le ha ido en las cosas, ha ido reinvirtiendo y tal. Se lo está vendiendo todo, porque no quiere tener nada en Barcelona.
The District ja ens ha dit que no vetarà la presència de cap gran inversor, tampoc dels israelians.
Atenció ara si heu de volar des de Barcelona. Aquesta setmana comencen unes obres als filtres de seguretat de la T1 de l'aeroport que comportaran algunes incomoditats. Es posen noves màquines que permetran no haver de treure líquids ni dispositius electrònics de l'equipatge de mà. Més endavant també està previst traslladar la façana principal per guanyar espai per facturar. Aeroport de Barcelona, Joan Garcia.
Són màquines més grans, incorporen una visió en 3D i necessiten més metres. Per això i també perquè el creixement de l'aeroport obliga que hi hagi més espai per la facturació, l'actual T1 s'ampliarà. A partir de 2028 es desplaçarà l'actual façana gairebé 40 metres en direcció als aparcaments. Es menjarà l'espai que ara ocupen els vials d'accés a les sortides que es traslladaran al forat que ara hi ha entre la terminal i el pàrquing. Tenint en compte que tot això farà amb la terminal en marxa, tot plegat afectarà la mobilitat. Però, segons la directora de l'aeroport, Eva Valenzuela, serà per millorar un dèficit, el de l'espai, que ara ja afecta la instal·lació.
Es necessita més espai. Aquestes noves màquines, un dels requisits que tenen és que són més pesades i necessiten molt més espai. I el segon motiu principal és que es necessita també més espai de facturació. I això és una necessitat que tenim ja a dia d'avui.
S'enderrocarà l'antiga torre de control, que no es fa servir des de fa 20 anys. A la T1, un cop ampliada, s'hi traslladarà el mural de Joan Miró, que ara és a la T2.
I després d'un any aturada, tot és a punt perquè la setmana que ve torni a treballar la tuneladora que ha d'acabar de perforar el tram central de la línia 9 i la línia 10 del metro de Barcelona. Avui, David Àngela, heu fet visita d'obres i heu actualitzat el calendari.
La línia s'anirà obrint parcialment els pròxims anys, però no estarà operativa en totes les estacions en servei fins al 2032. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, en destaca aquestes dades.
Tindrà, ens deien, uns 50 quilòmetres, 48 quilòmetres en la seva totalitat, tota la línia 9, 113 milions d'usuaris i 8.130 vehicles menys a les nostres carreteres. Aquestes són dades rellevants que parlen d'aquesta gran inversió.
Inversió de més de 6.200 milions d'euros. Per la seva banda, la tinent d'alcalde de Barcelona, Laia Bonet, ha destacat que aquesta obra, quan estigui enllestida, donarà servei i serà alternativa de mobilitat a la Gran Barcelona, la metropolitana.
Passant 4 minuts d'un quart de 3 de la tarda, fem una pausa i de seguida la informació internacional.
Catalunya migdia.
Professionals de la construcció i la reforma. A Obramat teniu tot el que necessiteu, amb estoc sempre disponible i els millors preus del sector. On compren els professionals? Obramat.
Arriba la setmana de la llançaria del Corte Inglés. Ara tens un 25% de descompte en tota la llançaria, pijames i mitges. De totes les marques, com Triumph, Chantel, Selmark, Le Charmel, Simon Perel, Philippe Matignon i moltes més. Tan sols fins al 5 d'octubre a la setmana de la llançaria del Corte Inglés. Consulta les excepcions i condicions a la botiga web i app.
Hola, sóc la Meritxell Virgili, de l'oficina del RAC de Vic.
I jo sóc el Pol Colom, de l'oficina de la Sagrada Família.
Si vols l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més...
I des de només 18 euros al mes...
Escull l'assegurança de salut del RAC, amb tota confiança. RAC, hi som per ajudar.
El dimecres 8 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 42a Gala Campions amb Valors al Gran Teatre del Liceu. Un homenatge als esportistes, entitats i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini del Corte Inglés, Clubs Eurofitness, Nutrisport i CaixaBank.
Catalunya migdia. Passant 6 minuts d'un quart. Donald Trump i Benjamin Netanyahu es troben avui a la Casa Blanca per quarta vegada des del mes de gener i enmig de l'aïllament internacional per la cruesa de l'ofensiva israeliana a Gaza, Cèlia Cernadas.
Doncs sí, és una reunió que hi ha unes relatives expectatives, sobretot molt escepticisme. A través de les xarxes socials, Trump ha anunciat que de la reunió en sortirà alguna cosa especial. En principi, la Casa Blanca vol anunciar un acord a la seva proposta d'alto al foc. Hi ha encara molts dubtes sobre qui controlaria, per exemple, la seguretat de la franja, i per això hi ha escepticisme sobre el resultat de la trobada. Trump, en tot cas, ha rebutjat un altre escenari que reclama Israel, i és l'annexió de Cisjordània. Però sobre el terreny, aquesta annexió ja s'ha produït de facto a diversos punts del territori palestí.
És el cas de Nabi Samuel, on hi ha anat el Jordi Brascó. Jordi, bon dia.
Bon dia. L'amenaça israeliana d'annexionar Cisjordània és ja una realitat per a tres pobles palestins del nord de Jerusalem que, quan es va construir el mur divisor, van quedar al cantó israelià. Fins ara, els seus habitants han fet vida aïllats, però des de la setmana passada Israel els exigeix un permís especial perquè hi puguin continuar residint. L'activista humanitari Aviv Tatarsky té clar quina intenció amaga aquesta mesura.
El règim dels permisos és la manera d'expulsar palestins d'aquesta zona per la via burocràtica. Israel no admetrà mai heu de marxar perquè estem fent una neteja ètnica. Simplement et demana un permís. I qui l'expedeix aquest permís? Les autoritats israelianes.
Un dels habitants de Nabi Samuel que més es va afanyar a demanar el permís és Leit, que no té intenció de marxar. A diferència d'altres veïns del poble, a ell sí que li van concedir, però no està gens tranquil.
M'han donat el permís només per un any. Quan caduqui, potser no me'l renoven i em quedaria sense poder entrar a casa.
Malgrat estar sota control israelià, els serveis bàsics de Nabi Samuel depenen de l'autoritat palestina, però amb l'actual règim dels permisos, ni metges, ni professors, ni escombriaires de fora del poble hi poden accedir.
A mesura que augmenta el setge, els veïns es veuen forçats a marxar. Se'n van a viure a Algip, a Ramala. Tot forma part d'un pla que no és d'ara. Des del dia que van construir el primer checkpoint, ens imposen restriccions. És un pla per expulsar-nos.
Ara que més països fan passos decidits cap a la solució dels dos estats, Israel incrementa els obstacles sobre el terreny per evitar que l'estat palestí mai acabi sent una realitat.
Per cert, els presidents Pedro Sánchez i Salvador Illa han fet una crida a aturar la guerra a Gaza davant de 150 països d'arreu del món. El conflicte al Pròxim Orient ha marcat el tret de sortida de la Cimera Internacional de Ministres de Cultura, el Mundiacult, que Barcelona acull per primera vegada, amb una ovació a la delegació palestina. Barcelona, Albert Prat, bon dia.
Què tal? Bon dia. Sí, el ministre de l'Autoritat Palestina havia confirmat la seva assistència aquí a Barcelona, però ha sigut l'absència més sonada després que Israel tanqués les fronteres.
Avui som més de 165 delegacions d'arreu del món. I si m'ho permeteu, enmig dels horrors i el genocidi que estem vivint a Gaza, aquest matí vull donar particularment la benvinguda a la delegació de Palestina.
El ministre espanyol Ernest Urtasun ha arrencat aquest llarg aplaudiment de tot l'auditori del fòrum a favor de la comitiva palestina, que finalment ha estat encapçalada per l'ambaixador a l'Estat. Tant Pedro Sánchez com Salvador Illa també han aprofitat el seu paper d'anfitrions per reclamar que la cultura no es quedi de braços creuats davant la massacre.
La cultura nunca puede ser neutral ni indiferente. Sé que hay quien le pide a la cultura que no moleste. Quienes lo hacen sencillamente ignoran que la cultura es por encima de todo eso. És compromiso con la paz.
Que ningú es deixi endur per una falsa idea de victòria. Palestina simbolitza avui la derrota del món.
Des d'avui fins dimecres, 150 ministres de cultura d'arreu del món es dedicaran a marcar les polítiques dels pròxims anys i a consensuar una agenda conjunta. De fet, a aquesta hora i per primera vegada s'està presentant un informe sobre l'estat de la cultura a nivell mundial.
I suport europeu a Moldàvia després de les eleccions que hi va haver ahir en què el partit pro-occidental es va imposar per majoria a l'oposició pro-russa. Tant institucions com governs han proclamat el suport a una Moldàvia europea davant les denúncies d'ingerències de Moscou per capgirar el resultat de les eleccions i aconseguir el control d'aquesta ex-república soviètica.
Per Brussel·les, les eleccions mostren una voluntat clara i indiscutible de la població de Moldàvia. Sentim un dels portaveus de Brussel·les, Guillaume Pacier.
Ha guanyat la democràcia i la voluntat del poble de Moldàvia. Moldàvia ha fet una elecció clara a favor de la llibertat, la democràcia i Europa. Malgrat la interferència russa i els diners que s'ha gastat intentant comprar vots, intimidar i difondre mentides, Rússia ha fracassat.
El Kremlin, però, nega les acusacions i, en canvi, assegura que van existir irregularitats electorals, segons el seu portaveu, Dmitri Peskov.
Basant-nos en el que hem vist i el que sabem, podem dir que centenars de milers de moldaus se'ls va denegar l'oportunitat de votar a la Federació Russa perquè només tenien oberts dos col·legis. Això va ser insuficient i va impedir que tothom que volia votar ho pogués fer.
De fet, l'oposició prorussa no ha reconegut els resultats i ha convocat protestes a la capital, Chisinau. Les eleccions permetran que el partit proeuropeu de la presidenta Maia Sandu mantingui la majoria absoluta que ja tenia al Parlament. Hem de recordar que Moldàvia està situada entre Ucraïna i la frontera de la Unió Europea, Romania, i per això s'ha convertit en peça clau en l'actual confrontació geopolítica entre Moscou i Brussel·les per l'ofensiva a Ucraïna.
I encara en la formació internacional, almenys 4 morts i 8 ferits en el tiroteig i posterior incendi d'una església mormona de Michigan, als Estats Units. L'atacant, un exmarine veterà de l'Iraq, també ha mort per trets de la policia a l'aparcament del temple. Mentre s'investiga el mòbil del crim, Donald Trump ja ha denunciat que es tracta d'un nou atac contra els cristians, Vicent Mifsud.
Els fets han passat al nord de Detroit, segons la policia. L'agressor de 40 anys ha entrat amb la seva furgoneta a l'interior del temple on es feia missa. L'FBI ho qualifica de violència selectiva.
Puc confirmar que l'FBI dirigeix la investigació i la tracta com un acte de violència dirigida. Els equips de resposta a crisis de l'FBI, incloent-hi els equips de recollida de proves, els especialistes en explosius i els especialistes en atenció a les víctimes, han estat desplegats a l'escena.
Aquest és el segon atac a Michigan en una església en pocs mesos. Segons mitjans nord-americans, l'autor va deixar temporalment la feina de transportista per atendre el seu fill amb una malaltia rara i tenia dificultats econòmiques per pagar els tractaments.
Tornem a casa nostra perquè el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, vol tornar a ser candidat a la presidència de la Generalitat a les pròximes eleccions catalanes. Demà, en una conferència a Barcelona, anunciarà que s'hi postula. Tot i que Junqueras està inhabilitat fins any 2031 per malversació pel referèndum de l'1 d'octubre, el líder d'Esquerra confia que serà amnistiat abans i, per tant, es podrà presentar als comicis, Pilar García.
Doncs sí, en qualsevol cas, segons Junqueras, les decisions judicials que considera injustes no poden limitar les accions polítiques.
Les nostres decisions no s'han de veure condicionades per decisions que són manifestament injustes d'algunes d'aquestes institucions. I, en tot cas, si es fa justícia, es resoldran aquestes inhabilitacions que mai no haurien d'haver existit.
La justícia europea s'ha de pronunciar sobre l'amnistia i el Tribunal Constitucional té recursos d'empara sobre la taula. Dues vies que s'han de resoldre entre finals d'aquest any i principis del 2026. En paral·lel, el govern espanyol té pendent una petició d'indult que va presentar un ciutadà perquè s'aixequin les penes d'inhabilitació per malversació. Segons Junqueras, a Pedro Sánchez li hauria d'interessar resoldre la situació.
Segur que hi ha moltes vies i que el govern espanyol i el Partit Socialista haurien de ser els més interessats en què la qüestió es resolgui, perquè és una qüestió de justícia, és una qüestió de la qualitat de l'estat de dret.
La conferència de demà d'Oriol Junqueras porta per títol Una nova ambició nacional, en què reflexionarà sobre el present i el futur de Catalunya i farà aquest anunci que es vol presentar a les eleccions, que si no s'avancen seran el 2028.
I el Partit Popular s'embolica amb el debat migratori. Els dirigents més alineats amb Alberto Núñez Feijóo intenten marcar distàncies amb Vox després de les dures mesures que proposen en matèria de migració, com per exemple un visat per punts. Tot i els intents de la direcció, la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso apunta en la direcció contrària. S'acosta a l'extrema dreta i defensa prioritzar l'arribada d'immigrants llatinoamericans. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
Què tal, bon dia. Ayuso esperona l'ala dura del PP, evita desmarcar-se de Vox i avui ha arribat a dir que hi ha milers d'immigrants deambulant pels carrers d'Espanya sense ofici ni benefici. Ayuso defensa també que s'ha d'encertar amb l'immigració que arriba i ha prioritzat els llatins per davant dels africans.
Yo parto de que la inmigración hispana no es inmigración. Lo que sí se habla es de países que pueden tener una integración más complicada, países donde se aplica la ablación, personas que a lo mejor no hablan un idioma. Lo que se está estudiando es cómo acertar.
La direcció del PP no es fa seves les paraules d'Ayuso i intenten fugir del relat de Vox, per més que algunes de les propostes que ha fet Feijóo són gairebé calcades. El PP, un altre cop atrapat i sense poder concretar, encara avui amb detalls, com faran el visat per punts que proposen al Mezcurra.
Se priorizarán las necesidades del mercado de trabajo, se priorizará la cualificación profesional y se priorizará también el conocimiento del idioma. Pero igual una persona que habla un estupendo español no tiene tan buena formación para el oficio que estamos buscando.
Doncs el coneixement de l'idioma sí que és important pel president andalús, que ha apuntat avui que només el castellà i no el català ha de ser requisit.
Una lengua oficial, ¿no? Ellos ponen el énfasis en la otra lengua cooficial, que es el catalán, ¿no? Y nosotros lo que decimos, oiga, una lengua universal como es el español es importante conocerla. Es que si no, no encuentras trabajo.
El govern espanyol acusa els populars de rendir-se a les tesis de Vox, de difondre mentides, diuen, i neguen que el sistema públic estigui col·lapsat per culpa de la immigració.
I més enllà de la immigració, Paula, avui també hem sabut que la Guàrdia Civil apunta que l'assessora de Begoña Gómez hauria fet gestions des de la Moncloa per finançar la càtedra de la dona del president espanyol.
Sí, és un revés per a Begoña Gómez. La Guàrdia Civil acredita que la seva assessora va enviar desenes de correus electrònics on feia gestions de la seva càtedra, gestions, per tant, privades, i que avalen la tesi del jutge Peinador, que la vol portar a judici per malversació. Un doble revés avui, per cert, per al govern espanyol, perquè també la Fiscalia Europea ha acreditat que hi ha indicis de frau de llei en els contractes que es van adjudicar a l'empresari que Begoña Gómez havia recomanat.
Passant dos minuts de dos quarts, demà farà 20 anys que el Parlament de Catalunya va aprovar l'Estatut d'Autonomia. Coincidint amb aquest aniversari i en declaracions a 3Cat Info, els expresidents de la Generalitat, Artur Mas i José Montilla, han demanat traslladar la unitat política de l'any 2005 als grans temes de país d'ara, com per exemple el finançament. L'Estatut era una aposta per engrandir al màxim l'autogovern, però va quedar rebaixat quan la reforma va arribar a Madrid. Primer amb el pacte secret entre Artur Mas i José Luis Rodríguez Zapatero, després amb el tràmit a les Corts Espanyoles i finalment va tenir l'estocada definitiva del Tribunal Constitucional l'any 2010. Marta Corbalán.
El mapa polític actual no té res a veure amb el de fa 20 anys. Ara està més fragmentat i hi ha més crispació. Això dificulta la unitat, però tant Mas com Montilla defensen que els partits catalanistes han de fer front comú en temes d'autogovern, com el finançament singular.
Cal no una actuació mimètica dels partits catalanistes, però sí una actuació conjunta en els casos en què els temes s'ho mereixen, no? I, evidentment, el tema del finançament és un d'ells.
M'agradaria que en els temes especialment que tenen relació amb l'autogovern hi hagués la possibilitat de grans acords, una mica transversals.
L'Estatut va ser aprovat per una amplíssima majoria de 120 dels 135 diputats del Parlament, amb l'únic vot en contra del PP.
Per cert, el govern espanyol s'emmiralla en França i obre la porta a blindar el dret a l'avortament a la Constitució, tot i que necessitaria el Partit Popular per poder-ho fer. Ho ha plantejat la ministra d'Igualtat durant la celebració dels 40 anys de la despenalització d'aquest dret, que, com ha reconegut, no s'aplica de manera uniforme a tot l'Estat. I una cosa més abans de la publicitat, perquè primera experiència a Catalunya per combatre una plaga de mosca asiàtica que destrossa les maduixes. Avui s'ha alliberat un insecte que és el seu depredador natural i que protegirà, o això s'espera, els cultius. Sant Pol de Mar, Marta Vallès, bon dia.
Bon dia. La Diosophila suzuki és una mosca asiàtica de 2 mil·límetres que pica les maduixes i creix una larva que destrossa el fruit. Per combatre-ho, Agricultura i l'IRTA han treballat conjuntament. Anna Lecumberri, de Sanitat Vegetal de la Conselleria, i Jordi Riudavets, del Programa de Protecció Vegetal Sostenible de l'IRTA.
Avui el que estem fent és l'alliberament d'aquesta petita vespa, que el que fa és parasitar les larves d'aquesta plaga, i ho fem en un programa de control biològic clàssic. Ens arriben les plagues forànies, doncs anem a buscar també l'enemic natural que combat aquestes plagues.
El que volem aquí és que s'estableixi en el medi i que faci un control de fons a la llarga perquè en diferents generacions vagin baixant les poblacions de la plaga.
La plaga ha arribat a fer malbé un 43% d'alguns cultius de maduixa. Jaume Codinyac és productor d'aquest fruit.
A la que tu notes que la maduixa està tova, on està tou és perquè l'ha picat. És una plaga que si no la pares, et fot en l'aire tota la vida.
Després, el Maresme es vol estendre el control biològic d'aquesta mosca per d'altres comarques.
Passant 5 minuts a 2:15, fem una pausa i de seguida, la cultura.
Catalunya migdia.
Seminuevo, ocasión plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Catalunya Ràdio. Som 3K.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Tot i que no us sembli, comencem parlant d'una pel·lícula.
Sé molt bé que des d'aquest bar jo no puc arribar on ets tu.
Primers dies de rodatge a Osona de la pel·lícula Els de Sau, que repassa la història d'aquest grup mític del rock català. Amb la participació de 3CAT, el film repassa la trajectòria del grup liderat per Pep Sala i el desaparegut Carles Sabater. Avui estan rodant al Teatre Atlàntida i Catalunya Ràdio hi ha anat. Nati Adell, bon dia.
Vale, càmera carregada. Vinga, silenci. Acció.
Elisabet Terri és la directora i guionista.
És una història d'amics, de nois joves en busca de somnis, amb els seus grisos, i evidentment que la música de Sau estigui present. Però crec que és sobretot una pel·lícula de personatges.
L'actor Guim Puig, que vam veure la sèrie de TV3 Les de l'Hoquei, fa de Carles Sabater.
Jo vaig ser fan indirectament perquè la meva mare i el meu pare els agradava molt, no? Quan ja tenia 15 anys, 16 anys, ja m'anàvem parant i m'anàvem dient, hòstia, et puc dir una cosa? T'assembles molt al Carles Sabater. I a partir d'aquí, bueno, he idolatrat una persona que no he tingut la sort de conèixer, però que indirectament m'han fet estimar molt, no?
Un projecte il·lusionant també pel Pol Monen, que fa de Pep Sala sota l'atenta mirada de la Sala d'ell mateix.
Ens està ajudant en tot el possible i també ens deixa fer molt.
Pel Pep, un procés molt emocionant.
Et fot el coco a mi, et porta anys enrere i moltes vegades tens la sensació que està allà el Carles, no? Aleshores és una sensació, però un cantó molt plaent.
Aquesta és la segona setmana de rodatge de la pel·lícula que distribuirà Filmax.
Vinga, Barcelona, que s'ensorri això!
I tallem. Fins aquí, gràcies.
I ara anem a les plataformes.
Llevas toda la vida soñando con ir a la universidad.
Els catalans Biel Rossell i Berta Castanyer protagonitzen Zoomers, la nova sèrie juvenil de Prime Video que s'estrena aquesta setmana. És una de les novetats destacades en plataformes, justament amb una nova entrega de la Sala d'Assassins en sèrie Monstruo a Netflix. Marc Garriga.
Biel Rossell, a qui hem vist a la sèrie de 3CAT Jo Mai Mai i també a La Messias, és el personatge principal de Zoomers. Amb ell hi ha Berta Castanyer, la Júlia de Com si fos ahir, en aquesta sèrie que arriba divendres a la plataforma d'Amazon per explicar les desventures d'uns estudiants de primer de carrera. A més, també divendres s'estrena a Netflix Animal, una comèdia rural gallega amb Luis Zahera, l'actor conegut per Asbestas. A la mateixa plataforma i al mateix dia arriba Monstruo, la història de Ed Gein, després de Jeffrey Dahmer i els germans Menéndez. La saga de Netflix detalla els crims d'un dels assassins més macabres i perversos dels Estats Units. Altres sèries noves que arriben aquesta setmana són Chad Powers, a Disney Plus demà, una comèdia sobre futbol americà amb el galant de moda Glenn Powell, i Els diners dels altres, demà també a Filmin, una producció alemanya que narra el frau fiscal més important de la història d'Europa.
I per acabar, música clàssica. La novena sinfonia de Beethoven, una de les peces més universals de la història de la música, inaugurarà aquest divendres la nova temporada de l'Auditori. Víctor Medem s'estrena com a director de l'equipament barceloní amb un programa de més de 500 concerts que porta per lema Renaixements. Montse Mas.
El mestre Ludovic Morlot, al capdavant de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, dirigirà aquest concert inaugural amb la participació de la soprano Joyce El Khoury i l'Orfeó Català, una obra immortal que, com destaca el director, envia un clar missatge de fraternitat.
What better piece.
Quina millor peça per obrir la temporada, especialment en aquests moments. Quan mires el món que ens envolta, aquest missatge de germanor és més important que mai. És una peça i un missatge que no passen de moda.
El concert, que repetirà dissabte, inclourà obres de Berlioz i Tarradellas, obre una temporada en què Morlot també dirigirà el quart concert per a piano de Beethoven amb el prestigiós pianista Josep Colom, o un concert amb obres de Ravel i Baxman amb la solista sud-coreana Bom Sori. L'OBC també rebrà altres directors, com Matthias Pinsker amb la segona de Brahms, o Josep Cavaller amb el Llac dels Cignes de Tchaikovsky. El nou director de l'Auditori, Víctor Medem, ha destacat com és de variat el programa.
L'OBC és el lloc, l'indret on has de venir per aficionar-te a la música, perquè on pots escoltar programes tan variats que no siguin aquí.
A més, l'OBC reprendrà la seva gira al novembre a Alemanya i al País Basc i també continuarà amb la gravació de l'integral de Ravel, ara amb els volums 3 i 4.
Catalunya migdia. Des d'ara i fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Amb Lamine Yamal com a protagonista del dia.
Ahir va tornar després de la lesió i va ser decisiu i determinant en la victòria del Barça amb la Real Societat. És el nou líder de primera després de guanyar la Real Societat, una victòria protagonitzada per l'entrada de Lamine Yamal després de la lesió.
Gol de Lewandowski, però aparició estel·lar de Lamine Yamal. D'això se'n diu arribar i moldre. La segona pilota que tocava, el segon duel contra Sergio Gómez. Ha dit, ei, m'estàveu esperant, doncs ja sóc aquí.
Lamine va reaparèixer després de la lesió al pubis i va canviar la dinàmica del partit rugby.
Ni un minut va necessitar per revolucionar el joc blaugrana, com si no s'hagués perdut ni un partit. Lamine Yamal va assistir Lewandowski perquè el polonès marqués el gol de la victòria del Barça. Va superar sempre que va voler l'un contra un a René Chea i també Sergio Gómez, i va acabar sent determinant aquesta victòria d'ahir. Koundé, però, un dels seus companys, feia autocrítica després del partit.
No me ha gustado nuestro último 25 minutos. Creo que hemos sufrido demasiado, no hemos tenido el control de la pelota. Antes, los 70 primeros minutos, diría bastante bien. Creo que hemos tenido ocasiones, igual para meter más que dos. Es verdad que Ramiro ha hecho un muy buen partido, pero no me ha gustado el fin del partido.
El Barça va guanyar 2-1 la Real Societat, és líder de primera, s'ha entrenat aquest matí, però ja pensant en el partit del PSG de dimecres, partit de Champions, i per aquest partit, Ruth, els de Luis Enrique, que arribaran amb força baixes.
Sí, les segures de Dembélé i Marquinhos. De fet, Dembélé, hem sabut que viatja al Qatar per revisar la seva lesió, és a dir, que potser estarà dies de baixa. També Dwayne Neves són dubtes seriosos i estan pendent de proves que havien de passar jugadors determinants com Vitinha o també com Cabarastelia, que són dubte perquè han de passar aquestes proves mèdiques i veurem si poden jugar o no al partit contra el Barça.
I relacionat encara amb el Barça, aquesta hora s'està fent, o potser ja s'ha acabat, l'acte de renovació de Marc Bernal fins al 2029. L'ha seguit el Marcos García. Marcos, encara està parlant Marc Bernal, ha acabat l'acte?
Ha acabat ara mateix, Laia, ha acabat ara mateix. Després de tornar a jugar fa 15 dies, després d'un any lesionat, el migcampista de Berga ha renovat avui, ha firmat avui el seu nou contracte, Marc Bernal, fins al 2029, amb clàusula de 500 milions d'euros, el dia més feliç de la seva vida.
Bueno, el dia d'avui jo crec que és el més especial i jo diria que el més feliç de la meva vida, perquè jo crec que és un somni que tenim tots els jugadors de...
Doncs és el dia més feliç de la seva vida. En Frenkie, Pedri titulars, diu Marc Bernal que està havent de fer l'exercici de la paciència, d'haver d'esperar la seva oportunitat, i admet que tot l'equip té moltes ganes de l'enfrontament de dimecres contra el PSG.
La verdad que, que es un partido, será muy chulo y la verdad que en el vestuario hay muchas ganas y seguro que lo vamos a sacar adelante.
Finalment ha dit Bernal que està molt sorprès de l'actitud de Hansi Flick en tot aquest procés, aquest més d'un any de baixa, perquè diu que ha estat el tècnic alemany molt i molt a prop seu des del primer dia fins avui mateix.
Després de la desfeta del cap de setmana, el derbi madrileny, on van perdre 5-2 amb l'Atlètic de Madrid, ja és ara a Kazakhstan, després de 8 hores de vol i 6.000 quilòmetres de distància, on demà s'enfrontarà al Cairat Almaty en la segona jornada de la Lligueta de Champions. Xavi Alonso, el tècnic, s'ha endut tots els jugadors disponibles per intentar sumar una victòria que els permeti, Biel Cadilla, passar pàgina d'aquesta desfeta que dèiem al Metropolitano.
Sí, els madridistes volen fer oblidar aquesta maneta que van encaixar al derbi madrileny, la primera derrota de la temporada, que també els ha fet perdre el liderat. Xavi Alonso admet que van fallar moltes coses, però diu que ja ho han analitzat i que cal mirar endavant.
Tanto en la victoria como en la derrota nos tiene que durar 24 horas la sensación, para bien o para mal. Luego, evidentemente, hacemos análisis. Yo creo que no solo es la actitud, yo creo que fue ritmo, también cosas tácticas que hemos analizado, cosas del juego, no solo explico todo con la actitud, eso es un poco simplista, sino cosas que tenemos que mejorar en el de juego.
Alonso no ha volgut revelar qui jugarà demà com a lateral dret. Qui té molts números de fer-ho és Fede Valverde, ja que Carvajal i Alexander Arnold estan lesionats. L'argentí ha admès que no li agrada jugar en aquesta posició, però assegura que no s'hi ha negat mai.
També juga Champions, en aquest cas dimecres, Atlètic Club, al camp del Borussia Dortmund, i Valverde, el tècnic, podria recuperar Nico Williams, que avui, després de 5 partits de baixa, ja s'ha tornat a entrenar amb el grup. Hem començat el repàs de l'actualitat esportiva amb un nom propi del dia, com Lamine Yamal. Ara parlem del nom propi del cap de setmana.
Tro, tro, tro! Tro, 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 campió! 9 vegades! I ara el que volem és el subcampionat del Bro, eh? El subcampionat del Bro, els Bros de Cervera, que ho peten a MotoGP. Últim sector, Peco Bagnaia Gualac guanya la cursa. I arriba el Tro, i arriba el Tro. Campió del món, campió del món, campió del món. Resurrecció vital, campió.
El dia després de la consecució del novè títol mundial de Marc Márquez, el paddock de MotoGP es va llogar cap a Indonèsia. El Tro de Cervera ha pogut tornar a celebrar un títol com a ell li agrada i ha rebut elogis inesperats. Damià Aguilar, enviat especial al Japó.
Marc Márquez s'havia oblidat de guanyar títols, per això ha tingut un cap de setmana de nervis al Japó i la nit d'aquest diumenge ha pogut recuperar una altra tradició, la festa al karaoke de Cage de la ciutat de Narita, al costat de l'aeroport internacional. Allà ha coincidit amb Luca Marini. El germanastre de Valentino Rossi li ha dedicat un We Are the Champions. Sì, com ho sentiu? Si fins i tot Marco Bezzecchi s'ha estuat amb el Tro de Cervera aquest any. És el que diu el seu team manager, Davide Tardozzi, a Catalunya Ràdio. Com pot ser que encara destripin del cerverí?
Ma non sto vivendo solo il fenomeno, io sto vivendo...
No visc només el fenomen. Jo visc el noi, l'home, Marc, que és molt més i més encara que un campió.
Perquè
no entenc com la gent continua pensant encara en l'any 2015 i dient que el Marc és un noi que no té una estadat professional. El Marc és una persona fantàstica. Ho vivim diàriament a l'equip. I per sobre del campió hi ha l'home.
El Tro i el seu equip no tornen a casa, fan via cap a Indonèsia, on aquest cap de setmana torna a tenir cursa, i on no hi ha guanyat encara a Indonèsia, té mals records. Bona oportunitat per fer neteja mental a l'illa de Lombok. La família Márquez ja ha triomfat, però cal completar el cercle. Àlex Márquez té 66 punts d'avantatge sobre Peco Bagnaia en la lluita pel subcampionat i encara en queden 185 en joc.
Deixem el campió del món, Marc Márquez, per tornar a parlar de futbol. La setena jornada de Lliga es tanca, en principi avui, amb el partit que s'ha jugat entre el València i l'Oviedo, prevista a les 9 del vespre, tot i que el club txè n'ha demanat l'ajornament per risc d'aiguats. Ara, la decisió és a la teulada de la Federació Espanyola. I després d'aquestes 7 jornades, l'Espanyola es manté en la part alta de la classificació, els blanquiblaus sumen 12 punts, els mateixos que l'Atlètic de Madrid, i el Betis, que són qui marquen, Biel, la zona europea.
Sí, l'Espanyol seria el primer que en quedaria fora ara mateix. És setè amb 3 victòries, 3 empats i una derrota. La setmana passada va ser la més dura d'aquesta temporada, amb 3 partits sense sumar els 3 punts. Derrota al Bernabéu i empats amb el València i el Girona. Avui n'ha parlat el davanter Roberto Fernández.
No, veíamos bastante superiores superiores ante los otros rivales que hemos tenido. De cara a puerta no hemos tenido esa suerte, pero bueno, hemos acabado bien, puntuando, y nos sentíamos bastante superiores a ellos, y una pena que no podamos acabar el resultado como queríamos. Però bueno, les sensacions són bastant bones.
Els pericos han baixat de la quarta a la setena posició, empatats a 12 punts amb l'Atlètic de Madrid, 5è, i el Betis 6è. Els andalusos precisament són el pròxim rival dels blanquiblaus diumenge a Cornellà al Prat. La comparació amb la temporada passada, però, continua sent molt positiva. La 2024-25, els pericos no van arribar als 12 punts fins a la 15a jornada. I a la setena havien encaixat 10 gols més que ara, quan només n'han rebut 9. Això sí, la signatura pendent continuen sent els gols. N'han fet un menys que fa una temporada, 10, i això que arriben molt més a porteria contrària. Han xutat el doble de cops que la temporada anterior.
I a Girona no aixecant el cap. Aquest empat de divendres contra l'Espanyol a Montilivi es fa sumar un puntet més, però Eduard Solà, l'equip, no aconsegueix deixar la cua de la classificació.
El Girona es manté cué de la Lliga de la Primera Divisió després de les 7 primeres jornades en només 3 punts, els mateixos que l'Oviedo, que té un partit pendent. El Girona i el Celta són els dos únics equips que encara no han guanyat cap partit. Després d'haver sumat només 3 punts a les 7 primeres jornades, el d'aquesta temporada és el pitjor començament de l'equip a la Lliga de Futbol Professional, i supera les 6 primeres jornades sense guanyar de la temporada 2009-2010 amb Cristóbal Parral a la banqueta, situació que va acabar amb la destitució del tècnic a la novena jornada, amb 7 punts. Ara mateix, però, la permanència és a 2 punts, i si volem continuar mirant el got mig ple, veiem que el Girona ha empatat els dos últims partits al camp de l'Atlètic Club i divendres passat contra l'Espanyol a Montilivi, segurament insuficients, i només ha perdut un partit a les 4 últimes jornades. La plantilla del Girona ha tornat avui als entrenaments després de 2 dies de descans per preparar el pròxim partit, que serà dissabte contra el València, altre cop a Montilivi.
9 minuts perquè siguin les 3 de la tarda. Fem una pausa i després...
Yeah, no, it was an incredible experience altogether.
Un nou mundial per a Tadej Pogačar.
Catalunya migdia. Abona't a la nova temporada del Liceu i viu la màgia de l'imprevisible amb l'Elisir d'Amore, Le Nozze di Figaro, Tristan and Isolde, Manon Lescaut i molt més. Fins a un 20% de descompte amb el teu abonament. Abona't a la força del Liceu a liceu.cat. Voldrà ser-hi.
El compromís de BBVA i Banc Sabadell amb el territori. Carlos Torres Vila, president de BBVA.
Garantizamos durante 5 años el volumen de crédito a la inmensa mayoría de las pymes de ambas entidades en Cataluña, garantía que no tendrían en ausencia de esta operación.
Troba tots els compromisos a bbva.com. Avancem? BBVA. L'oferta ha estat autoritzada per la CNMV. Fullet disponible a cnmv.es i a bbva.com, així com a les seus del BBVA, el Banc Sabadell, la CNMV i les borses de valors.
Arriben els dies de bellesa del Corte Inglés, amb el 20% de regal per una segona compra d'alta perfumeria, cosmètica i parafarmàcia. Recorda-ho, només fins al 8 d'octubre gaudeix d'un 20% de regal en els dies de bellesa del Corte Inglés. Consulta les condicions a les nostres botigues web i app.
Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses de Vanguardia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Perquè demà arrenqui l'Eurolliga de bàsquet. El Barça és l'únic equip català en la màxima competició continental i en aquesta primera jornada els blaugranes juguen a domicili contra un equip israelià, l'Apoel de Tel Aviv. I tot plegat, Ernest Macià, enmig d'un cert enrenou.
Sí, l'enrenou que fa que aquest inici sigui atípic, és a dir, el Barça jugant a camp d'un equip israelià, però fent-ho a Bulgària, que és terreny neutral a Sofia, que és on es jugarà aquest primer partit, aquesta primera jornada de demà. I, evidentment, una de les preocupacions principals que no poden dir molts dels protagonistes és la situació que s'està vivint a Gaza, i després n'hi ha una de subsidiària, que és també la seguretat dels propis jugadors i tot el dispositiu que permeti, doncs, que els jugadors no pateixin cap tipus de problema. Escoltem a Joan Peñarroy a la prèvia d'aquest, perquè l'equip està viatjant ara mateix, a la prèvia d'aquest entrenament que s'ha fet a migdia.
Bastant, bastant més jaleo quan jugàvem amb els equips de Belgrado que no quan jugàvem amb el Maccabi a Belgrado, amb la qual
En aquest aspecte hem tingut molta normalitat. És cert que ara n'hi ha, bueno, més jaleu a nivell de tot i bueno, jo no sé si ens trobarem amb més problemàtica quan anem a jugar pues, a Sofia o a Belgrado o quan aquests equips vinguin aquí.
Bé, es podria donar la circumstància que aquest partit pogués no valdre per res a la classificació, i és que l'Eurolliga ha dit que seguirà molt de prop la decisió que prengui la UEFA, que aquesta setmana prendrà la decisió de si suspèn o no els equips israelians de les competicions internacionals. Segons The Times, la UEFA doncs, és favorable a suspendre els equips israelians, i l'Eurolliga podria anar en la mateixa direcció. I a més hem de tenir en compte que, a part de jugar demà contra un equip israelià, el 14 d'octubre el Barça juga contra un altre, que és el Maccabi. Per tant, veurem com acaba quedant tot. El que és segur, però, és que demà a les 6 comença l'Eurolliga entre el Hapoel de Tel Aviv i el Barça.
I pel que fa a l'handbol, el Barça ja està classificat per les semifinals de la Superglobe, el Mundial de Clubs que juga a Egipte i que l'enfrontarà demà a l'Al-Ahly després de les bones actuacions de jugadors més joves de l'equip o del Serra.
Després de dues victòries còmodes a la fase de grups davant el Taubaté brasiler i el Samalek egipci, els blaugranes han acabat primers de grup i demà jugaran l'accés a la final d'aquest Mundial de Clubs davant un altre equip d'Egipte, l'Al-Ahly. En parla Ludovic Fàbregas.
Tiene entrenador español, así que tácticamente es un buen equipo. Y tiene a jugadores que no conocemos tanto, pero que son muy potentes. Tiene fuerza de fuera, también dentro pues son capaces de ser jugadores muy peligrosos, corriendo muy bien. Así que será un equipo difícil de ganar. En defensa también lo está haciendo muy bien, con mucha contundencia. Y nosotros tendremos que jugar a nuestro mejor nivel para intentar pues, ganar el partido.
L'altra semifinal la jugaran també demà el Veszprém hongarès i el Magdeburg alemany. Els equips guanyadors jugaran la final el proper dijous. El Barça és l'equip que més vegades ha guanyat el Mundial de Clubs d'handbol, fins a 6 ocasions, però el darrer cop va ser el 2019, ara fa ja 6 anys.
Ho dèiem abans de la pausa, Tadej Pogačar segueix fent història. L'eslové va aconseguir ahir el seu segon Mundial consecutiu i ho va fer Isaac Vilalta amb un atac de més de 100 quilòmetres de meta.
Sí, una victòria marca de la casa de Tadej Pogačar, que, com dius, va atacar a 104 quilòmetres de meta. Primer se'n va anar amb Juan Ayuso i Isaac del Toro. Una situació singular, perquè, tot i ser corredors de seleccions diferents, són companys d'equip a l'UAE. Però primer Ayuso i després Del Toro no van poder empogatxar.
Estava esperant que un grup es formés com han fet amb Juan Ayuso i Del Toro. El combo perfecte. Un somni pedalar junts com a trio al màxim possible. Però m'he quedat sol aviat. He acabat lluitant amb mi mateix i estic molt content d'haver-ho fet.
El podi el van completar Remco Evenepoel i Ben Healy. Pogačar és el vuitè ciclista de la història, en categoria masculina, que guanya dos mundials consecutius. Aquest ha estat a Ruanda, el primer que s'ha disputat al continent africà, amb molt bona nota tant pel que fa als circuits com a la presència d'aficionats, i amb un gran regust català en diferents proves.
La Ryder Cup torna a quedar-se al vell continent. Nova York ha estat l'escenari aquest cap de setmana de la tradicional competició golfística entre els Estats Units i Europa i que Carles Vila no canvia de propietari.
És la cinquena vegada que els europeus guanyen la Ryder Cup en territori nord-americà. Ho van fer, a més, a Nova York, en el pitjor ambient possible, hostil en general i amb insults constants a alguns jugadors com Rory McIlroy i el basc John Ram, a mig d'una demostració patriòtica a la grada. L'equip europeu va apallissar els americans a les dues primeres jornades, però va patir la d'ahir diumenge als individuals. Al final, la victòria va arribar gràcies al punt aconseguit per l'irlandès Sean Lowry. John Ram, que ahir va perdre el seu partit, reconeix que ha estat una Ryder molt dura.
Mucha presión, mucha tensión. Han sido tres días duros, pero al final, gracias a un par de héroes, a mayormente hay que decir a Shane Lowry, todo mereció la pena. Y por todo lo que hemos hecho los últimos tres días. Éramos conscientes de que hay que terminar el trabajo y lo que queríamos era, si era posible, ganar por el mayor margen que pudiéramos ganar, ¿no? Pero también éramos conscientes de que hay que ir y salir a jugar y hacerlo bien. Sabíamos que los americanos no tenían nada que perder y que van a empezar fuerte, ¿no? Y bueno, se ha notado.
Al final, per tant, victòria per Europa per 15 punts a 12. La pròxima edició de la Ryder Cup, el 2027, es jugarà a Limerick, a Irlanda.
So, let's get underway with the balance beam and Albert Petisco of Spain in both competitions.
Una gel cap de setmana ens porta fins a Hongria, Biel, per parlar de la gimnàstica artística.
Sí, on Alba Petisco ha aconseguit la medalla de plata a la final de barra d'equilibris en la Copa del Món de Son Batei, ciutat hongaresa fronterera amb Àustria. La gimnasta de Sant Joan d'Espí va fer història fa uns mesos en convertir-se en la primera catalana a pujar al podi per aconseguir una medalla internacional en el concurs complet, la plata, concretament, i aquest nou èxit demostra que se segueix trobant en un gran estat de forma. A Hongria només l'ha superada la brasilera Flàvia Saraiva, bronze olímpic per equips en París i amb tres Jocs Olímpics a l'esquena, entre altres èxits. La gimnasta del club Les Moreres d'Esplugues de Llobregat també ha estat finalista en terra en aquesta prova de la Copa del Món i a falta només de 15 dies perquè comenci el Mundial de Jakarta, Indonèsia, Alba Petisco insisteix perquè recordin el seu nom.
Doncs fins aquí el repàs a l'actualitat esportiva del dia. Més esports a partir de les 7, al Tot Costa, i ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.